Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Una de cada tres dones patirà càncer.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari que la Clàudia Balcells i jo hem dissenyat a favor de la recerca contra el càncer de la dona que fan a Vall d'Hebron. Suma't a la lluita. Compra el teu mocador solidari a les botigues Natura de Barcelona i a la seva pàgina web. Ens hi va la vida.
Ràdio Estel.
Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Un dia, sopant amb uns amics, ens va venir amb el seu fill, Jan, que va dir que se sabien moltes de les nostres cançons de memòria. Li vaig dir, escolta'm, Jan, doncs vols sortir un dia a cantar amb nosaltres? I va dir que sí. Dic, vols cantar Teo va a l'escola amb nosaltres? T'atreveixes a venir al Palau de la Música? Diu, sí. Diu que hi haurà molta gent? Diu, sí. I estem encantats, encantadíssims que el Jan avui ens acompanyi. Un aplaudiment molt fort pel Jan Biosca.
A classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava sortir a la pissarra a parlar dels de casa i la feina que tenen i el man de vacances per Setmana Santa.
Som a setembre i milers d'infants, nenes, nens i joves comencen els seus estudis a l'escola. És important que estudiïn, i tant que sí, que aprenguin les noves matèries i despertin aquella curiositat que tan sols ells fan còmplices de la seva voluntat de saber inesgotable. I també per això calen hores i hores a l'aula, o assegut a l'escriptori fent colzes, com en solen dir. I està bé, i tant que està bé. Però és també per aquest motiu que CatSalut també adverteix de que una vida activa és essencial per la salut dels infants. L'inici del curs escolar és un bon moment per incorporar petits canvis saludables a la vida quotidiana. Es recomana que els infants i els adolescents facin 60 minuts, és a dir, una hora, o més, d'activitat física diària. És fàcil aconseguir-ho, perquè aquests 60 minuts es poden fer acumulant períodes curts d'activitat física al llarg del dia, i és per aquest motiu que recomanen coses com les següents: fer el camí a l'escola a peu, pujar escales, realitzar jocs actius, participar en activitats esportives, així com també apuntar els nanos a activitats esportives i extraescolars. Però, sobretot, més enllà d'estudiar, fer esport, hem de deixar fer-los el més important de tot. Ser nens, tenir una infància digna i feliç. Bon inici de curs a tots ells. Per cert, és igualment d'important saber que l'escola comença en molts països del món i no hem d'oblidar que anar a l'escola en moltes parts del món no és precisament cap luxe. Molts nens i nenes han de fer camins inimaginables per rebre l'educació. Com 5 hores de viatge per un camí de 35 centímetres per les muntanyes de Gobu, a la Xina. Estudiants que viatgen per al riu Siarang, a Indonèsia, en una barca de bambú improvisada, o en tubs de pneumàtics inflats, com a Filipines, o inclús nedant com al Vietnam, o que travessen grans recorreguts del desert com a l'Àfrica. Potser l'educació també hauria de ser més fàcil, a part de ser garantida. Tot un repte que cal pensar cada dia tal com ho fan ells. Ara sí, bona tarda a tothom. Salutacions cordials del nostre tècnic, en Jordi Carretero, i de servidor, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademecum.
Infosalut.
Doncs comencem, com sempre, posant-nos al dia pel que fa a la informació de la salut, i és que 7 dels científics espanyols més rellevants en la investigació mèdica a nivell mundial han reclamat un pacte d'estat perquè la ciència sigui intocable i tingui un finançament raonable, tot amb l'objectiu d'erradicar, curar o millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer, Alzheimer, SIDA o malalties cardiovasculars. Així ho han dit Josep Baselga i Maria Blasco, investigadors especialitats en càncer, Valentí Fuster, expert en cardiologia, Maite Mendioroz, especialitzada en Alzheimer, Eduard Gratacós, investigador en medicina fetal, Bonaventura Clotet, expert en la SIDA, i Pedro Alonso, que ha centrat la seva recerca en la malària i les malalties associades a la pobresa en la presentació a Madrid de la campanya Imprescindibles, amb què la Fundació La Caixa donarà a conèixer la seva feina. Blasco ha denunciat que els últims diners per investigar s'han reduït un 30% en els últims anys i que, si s'està sortint de la crisi, s'han de recuperar fons destinats a la investigació. Cal un pacte perquè la ciència sigui intocable, ha assegurat. Alhora, els referents en el camp de la recerca d'excel·lència en temes de salut també han coincidit en destacar la importància del mecenatge científic en la recerca per aconseguir que la ciència avanci. La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut aquesta setmana a París, a la presentació del projecte Acció Conjunta Europea contra la Resistència als Antimicrobians i les Infeccions Associades amb l'Assistència Sanitària, s'ha fet, com dèiem, a París, a la trobada que es fa al Ministeri de Sanitat francès, i participen representants de la Comissió Europea, responsables polítics, organitzacions i institucions de fins a 28 països. El projecte pretén contribuir a abordar el problema de la resistència als antimicrobians i de les infeccions associades amb l'assistència sanitària. S'aprofitaran les iniciatives existents i es proposaran mesures concretes per reduir la càrrega d'antimicrobians, que constitueixen un problema de salut pública important. Es calcula que les RAM causaran 10 milions de defuncions a tot el món abans de 2050, llevat que es prenguin mesures. L'acció conjunta EUGEMRAI és un projecte finançat per la Unió Europea que contribuirà a fer front a aquest problema, ja responsable d'uns 25 morts anuals a la Unió Europea. Aquesta col·laboració s'esforça per fomentar un canvi de comportament a nivell individual i comunitari i fer front a aquest problema urgent dins d'un enfocament global que s'anomena Una Salut. Parlem ara de l'equip de l'Hospital Josep Trueta de Girona, liderat pel cardiòleg Ramon Brugada, que ha demostrat que també és necessari realitzar un electrocardiograma a tothom qui practica esport, i que en el cas dels joves són pràcticament tots. L'estudi, presentat aquest agost en el marc del Congrés Europeu de Cardiologia de Barcelona, ha detectat que un de cada 200 joves de 15 anys presenten una alteració al cor que pot derivar en una patologia greu o una mort sobtada en un futur. Per això, una prova barata i efectiva, segons els investigadors, pot evitar-ho. A dia d'avui, però, només es fa un electrocardiograma de forma sistemàtica als esportistes federats. És per això que els experts estan amoïnats pels joves, que en la gran majoria fan esport sense estar federats ni sense seguir cap control. I afegeix Brugada que el 80% de les morts sobtades són degudes a un infart, i en un 20% dels casos es deuen a causes genètiques i els pateixen persones joves. Per fer l'estudi s'han realitzat i analitzat els resultats de les proves a més de 1.200 estudiants de quart d'ESO del Pla de l'Estany durant 5 anys. D'aquests, 10 joves presentaven alteracions en el ritme cardíac. I seguim parlant aquí al Vademécum, a l'InfoSalut, de que comença l'escola, i és que els nostres alumnes de 8 a 18 anys passen 3 hores al dia davant de les pantalles d'aparells electrònics, mòbils, tabletes, ordinadors, que emeten una llum especialment nociva i els que, a més, miren massa de prop. El que això provoca es diu síndrome visual informàtic, i ho pateixen 7 de cada 10 espanyols. I els seus símptomes a curt termini són mal de cap, fatiga visual, etc. Tots fàcils d'identificar i posar remei ràpidament si limitem l'ús d'aquestes pantalles. Els danys poden ser molt pitjors i irreversibles, com la miopia. Els adults han de prevenir els petits d'aquest efecte. El 21,55% dels espanyols roman assegut 8 hores diàries i només el 40,82% compleixen amb les necessitats diàries d'hidratació. És a dir, ingereixen almenys 2 litres de líquids al dia, segons els resultats preliminars del programa Plenofar 6, una iniciativa del Consell General de Farmacèutics a través del seu vocal d'alimentació, de la seva vocalia d'alimentació, presentats al Congrés Mundial de Farmàcia. En aquesta 6a edició han participat 4.176 farmacèutics de tota Espanya, que durant els mesos d'abril, maig i juny del 2017 van oferir educació nutricional en l'activitat física als usuaris que acudien a les farmàcies comunitàries participants. L'objectiu va ser formar els milions d'espanyols que realitzen algun tipus d'activitat o exercici físic per dur a terme una adequada alimentació, acords amb les seves necessitats, així com recollir informació sobre la situació nutricional i la pràctica d'activitat humana física en la població espanyola. Amb aquesta finalitat, els farmacèutics participants van realitzar 11.792 enquestes anònimes a majors de 18 anys que van participar voluntàriament en l'estudi. Aquesta enquesta recollia dades com la freqüència del consum d'aliments i activitat física realitzada, i en aquest sentit els resultats han posat de manifest que a Espanya hi ha un consum inferior a les recomanacions diàries en aliments com cereals, pastes, arròs, fruites o làctics, entre d'altres. A més, el 16,13% dels enquestats era fumador i el 24% exfumador. El 48,98% utilitzaven algun tipus de suplement, sent el més habitual els productes multivitamínics, seguits de begudes isotòniques i la cafeïna. I per últim ens anem a Estats Units, i és que Bernie Sanders va presentar aquest dimecres una iniciativa de llei que establiria un sistema públic de sanitat universal als Estats Units, semblant al del Canadà i als països europeus. Compta amb el suport de 16 dels altres 47 senadors demòcrates, inclosos destacats legisladors que estan a les travesses per presentar-se a les eleccions presidencials del 2020. La iniciativa, però, no té cap opció de prosperar, atès que els republicans tenen la majoria de les dues cambres del Congrés. Però el suport de pesos pesants de demòcrates revela el ràpid viratge que ha donat el partit, pressionat per l'opinió pública i després del fracàs republicà de substituir la reforma sanitària de Barack Obama, que ha donat cobertura a més de 20 milions de persones que no en tenien. No és ni de bon tros la primera vegada que Sanders, que va perdre les primàries demòcrates a la Casa Blanca contra Hillary Clinton, llança una proposta de llei d'aquest tipus, però ara ha guanyat suport gràcies al fet que el text és prou energètic i genèric per acontentar a molts. Els demòcrates estan a l'oposició i han convertit la defensa de la llei sanitària d'Obama en una bandera política enfront de Donald Trump. Els republicans i el president, que aquest dimecres tenen un sopar amb els líders de demòcrates del Congrés, proposaven acabar amb moltes de les proteccions de l'anomenada Obamacare, el que, segons els experts, dispararia el nombre de persones sense assegurança.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía, puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en 3 pasos. 1. Limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. 2. Activas. Con el rolón manual de microagujas, abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa, sin gastos de envío. 93-249-2300.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Disposem de centre de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal. La nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
L'entrevista.
Mirin, l'altre dia parlàvem d'aquesta notícia. La reunió europea més important sobre recerca i tractament del càncer, el Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, l'ESMO, segons les seves sigles en anglès, celebrava aquest any a Madrid entre els dies 8 i 12 de setembre amb més de 23.000 especialistes de 130 països que es van donar cita a les instal·lacions d'IFEMA per tractar les últimes novetats diagnòstiques i terapèutiques d'aquesta malaltia, de les quals cada any es detecten 14 milions de nous casos en escala global. Espanya no va ser només, de fet, el país anfitrió de la trobada, sinó que va tenir un paper destacadíssim en el mateix, tal com va assenyalar en roda de premsa Miguel Martín, president de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Espanya, a més, és el segon país amb més comunicacions acceptades, amb 150 estudis a presentar aproximadament un 5% del total. I els oncòlegs nacionals van complir tasques clau en el Congrés, com la presentació d'estudis internacionals o la moderació de sessions. Per la seva banda, Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i president electe de l'ESMO, va destacar el fet que el Congrés es vagi a celebrar en conjunt amb l'Associació Europea d'Investigació de Càncer. És per això que avui podem parlar ja amb el doctor Josep Tabernero, president de la Societat Europea d'Oncologia i director d'aquest Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. Benvingut al Vademecum de Radio Esteli, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Doctor, què es va tractar en aquest Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica?
Aquest congrés, com tu molt bé deies, és el congrés més important que hi ha per presentar les dades més importants i més noves de nous avenços respecte al càncer. No solament amb el tractament, que òbviament és molt important, però també amb totes les àrees de prevenció, de diagnòstic precoç, perquè la nostra societat, amb el seu logo, el que vol és combatre el càncer des de tots els aspectes, no? Ja potser el que més, a vegades, el que més interessa és les novetats de com classificar millor els tumors i com tractem millor els tumors. Bueno, aquí estem ara amb la gran revolució de tots els avenços amb la immunoteràpia, no? Que això bàsicament consisteix en reforçar el nostre organisme, el nostre sistema immune, les nostres defenses, per ajudar-les a lluitar contra la malaltia. Perquè no ens oblidem que el millor armament que tenim per lluitar contra la malaltia el tenim a dins de l'organisme, però moltes vegades està adormit per la mateixa malaltia.
Mm-hmm. Podem dir que es van arribar algunes conclusions a dintre d'aquest congrés?
Home, van haver-hi moltes conclusions en molts aspectes, no? Com mm-hmm. deia, amb l'aspecte del tractament de la immunoteràpia, doncs cada vegada mirar totes les oportunitats que pot tenir cada malalt per poder fer servir aquests tractaments. També, com a conclusions, és molt important cada vegada donar més atenció a com podem subclassificar la malaltia, en el sentit que, per exemple, fa 10 anys, quan parlàvem de càncer de mama, doncs parlàvem d'un sol grup, i ara, avui en dia, quan parlem de càncer de mama, amb algunes classificacions, inclús parlem de 10 subgrups diferents. I això vol dir que cada subgrup té un tractament més personalitzat, i això realment és molt important, no? Mm-hmm. I després, un altre aspecte, la nostra societat també es preocupa molt per el que és l'accessibilitat als tractaments i l'accessibilitat al millor tractament possible, no? I en aquest aspecte, doncs, també es van fer moltes conclusions de com hem d'anar evolucionant amb nous models de qualitat amb el tractament del càncer i nous models de poder reembolsar els medicaments que són tan innovadors però que també tenen uns preus molt elevats perquè puguin ser accessibles a tots els malalts que el necessiten.
Uh-huh. Per tant, doctor Tabernero, per entendre-ho tots, quins són els objectius a curt i a llarg plaç, termini, que hi ha marcats per fer front a la malaltia?
Investigar molt més, això està clar. Conèixer el que ens permet atacar la malaltia i anar reguanyant mica en mica, bé, gràcies a la investigació que s'ha fet fins ara. I com deia abans, la investigació és a tots els nivells. Investigar de com provem previndre millor la malaltia, com podem evitar que evolucioni i com podem tractar-la millor. Això sense cap dubte. I en segon lloc, fer també, a la vegada, moltes accions, molt lobby, perquè aquests millors tractaments puguin estar disponibles a tots els malalts amb càncer.
Mm-hmm. Quin és el millor tipus de prevenció per una malaltia com el càncer?
Això està ben documentat amb el que en diem el decàleg de la salut contra el càncer, no? De fet, doncs, són maniobres que moltes d'elles a nivell econòmic no costen res, no? Bàsicament, eliminar el tabac, això és, ja s'està lluitant molt, però encara hauríem de lluitar més, disminuir el consum d'alcohol, fer una dieta equilibrada, molt mediterrània. Nosaltres tenim la gran sort que en el nostre entorn, doncs aquest és el tipus de dieta que hem de fer, però no l'hem de perdre, perquè hi ha molta tendència a seguir a vegades patrons alimentaris de països més saxons, amb els quals precisament la dieta no és tan bona. No? Amb això hem d'evitar al màxim les grasses, no? I evitar sobretot doncs, menjar molta carn vermella. Hauríem de menjar carn vermella una o dues vegades per setmana. Controlar l'obesitat, fer una miqueta d'exercici i evitar l'exposició al sol de forma descontrolada. No? Com veus, aquestes maniobres no valen res. Aquestes maniobres és qüestió de sensibilització, d'educació. Després hi ha altres maniobres que ja tenen un impacte més pressupostari, però que estan ben implementades, no? Com són tots els programes de screening i de diagnòstic precoç, com és fer les mamografies quan toca, fer les exploracions ginecològiques quan toca. Ara ja s'està implementant molt bé el test de sang oculta en femta en tota la població. I, per altra banda, també fer les vacunacions contra els virus que avui en dia sabem que estan relacionats amb el càncer, com per exemple el virus del papiloma i el virus de l'hepatitis B. I tots aquests avenços doncs, podrien fer realment que les xifres de càncer disminueixin fins a un 40%, el qual, òbviament, doncs és molt important.
L'altre dia llegia en un article, tot i aquestes mesures que ens explicava el doctor Josep Tabernero, que ja s'estan duent a terme, llegia en un article, i li dic de memòria, doctor, que el nombre de pacients de càncer creixeria fins a una determinada data, no me'n recordo ara mateix quina, aproximadament, quan a partir d'aquella data començaria a baixar. Què hi ha de cert en tot això i per què passa tot això?
Això és una molt bona pregunta. Mira, la data està entre... La incidència augmentarà amb el nombre de malalts en càncer, es calcula fins a l'any 2025. Uh-huh. I a partir del 2025 començarà a baixar una mica. Per què? Perquè totes aquestes mesures que estem promocionant ara, no? I esperem que la població, doncs, mica en mica, les vagi implementant, començaran a fer efecte en aquestes dades que diem, el 2025. Ara, això no vol dir que fins ara la malaltia no l'estiguen controlant. De fet, encara que la malaltia, el nombre de casos, la incidència està augmentant, la mortalitat està disminuint. O sigui que realment ja estem fent moltes accions per tractar el càncer i cada vegada millor. Però sí que és veritat que si considerem l'envelliment de la població més aquests hàbits que encara no estan ben refinats i ben adaptats per la població, fa que la incidència de la malaltia, el nombre de casos, de moment encara estigui creixent, però amb taxes de curació molt més grosses de les que teníem. O sigui que la mortalitat per càncer ja fa molt temps que està disminuint.
Tot i això, doctor, aquest creixement a què es deu?
Bueno, en primer lloc, l'envelliment. La malaltia globalment, sempre hi ha casos de càncer a la infantesa, a la joventut i a l'adult jove, que són molt impactats, molt impactants, però numèricament no són molt freqüents. El càncer és una malaltia de l'edat més madura. La incidència dels tumors més freqüents doncs, està al voltant dels 65-70 anys. No? Quan més envelleix la població, vol dir que més s'ha tret del damunt altres causes de mortalitat, com eren abans les infeccions i com les malalties cardiovasculars, i per això la gent té més càncer, no? I això és una realitat. O sigui que el factor més important és l'envelliment. Però al segon lloc, tots aquests hàbits que fem, que són tòxics per l'organisme, uh-huh, i que ajuden a que es desenvolupin més tumors. I amb això sí que és el que podem lluitar.
Té prou recursos, tant públics com privats, la investigació com per fer-hi front a la malaltia? A dia d'avui,
Prous mai són prous. Tenim recursos, i amb això hem d'agrair doncs, a les entitats finançadores públiques, catalanes, del govern espanyol i del govern europeu. Podrien ser moltes més, sens dubte, però ja es fan esforços. I també a les entitats privades. Jo crec que cada dia una de les coses que ha canviat més és que la societat civil se'n dona compte de que aquesta és una malaltia que és de la societat, que és una malaltia que ens afecta a tots, i afortunadament doncs, avui en dia hi ha moltes entitats que estan finançant la investigació en càncer. Doncs, per exemple, la Fundació Bancària de la Caixa, la Fundació Félix, la Fundació Fero, la Fundació del Banc de Vilobiscaya i moltes altres. Això és per dir-ne algunes. I això ha sigut un gran canvi, el fet que la societat civil s'involucri i financi la investigació, com passa també en altres països més saxònics. No? Això és una situació que, per exemple, a Anglaterra i a Estats Units això és un fet. No? I aquí, en aquest país, també s'ha de reconèixer de forma molt important que han tingut una organització que es diu The Charity, que és l'Associació Espanyola contra el Càncer, que ha fet un gran esforç també per finançar projectes d'investigació. I això ha suposat un gran canvi en la qualitat de la investigació i en la quantitat de projectes que es poden fer.
Sí que si em deixa dir-li, sí que és veritat que el sistema mèdic o científic en aquest moment català, com és l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, per exemple, però molts altres, és tot un referent mundial. Per què tot això?
Bé, primer perquè tenim un sistema sanitari que és molt bo, encara que moltes vegades el critiquem perquè sempre hi ha deficiències, el sistema sanitari és molt bo, i quan tenim un sistema sanitari molt bo és molt fàcil poder implementar programes de recerca, i això sempre s'ha de dir. En segon lloc, pel talent dels professionals, els professionals mèdics i sanitaris i investigadors que tenim al nostre país és molt bo. A vegades doncs, no estan ben finançats, però en tot cas la qualitat és molt bona. I això fa que els projectes de recerca i els resultats de recerca estiguem a la Lliga Mundial amb moltes institucions, no solament amb la nostra. Vull dir que estem realment amb la Champions de la investigació, encara que el nivell de finançament no és el de la Champions.
Hem parlat avui amb el doctor Josep Tabernero, president de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica i director de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. Moltes gràcies per atendre'n i, sobretot, molts èxits.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los y los que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Disposem de centre de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal. La nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
La classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava sortir a la pista.
I tornem a posar punt i final al Vademecum d'aquesta setmana, a la segona edició del Vademecum. Ja ho saben, tenen una cita el proper divendres a 8:15. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, en Jordi Carretero, i de servidor, Joan Trias. I per tots aquells que comenceu l'escola, com hem dit al principi del programa, aquest Teo va a l'escola, de Joan Dausà.
Sobre sa de l'estert.
està sol.